a la música. La seva organitzadora, la professora i pianista Isabel Fèlix, creu que és necessari fer un tèntol.
Sobretot assumir la responsabilitat que tenim nosaltres com a actors, actrius dins del món de la música, tenim responsabilitat de cara a futur. I això és el que està bé de parar-se un dia i parlar-ne i prendre decisions, també, no?
Són les 6:04. Les notícies tornaran a les 7, però a l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Avui s'ha inaugurat la 45a edició d'Arco Madrid, la Fira Internacional d'Art Contemporani d'Espanya, també amb presència de les illes, especialment de Mallorca. Avui, art contemporani, cultura i molt de teatre. L'Aviador, cares en l'aire. I és que tot d'una connectarem amb galeristes i amb representants institucionals que continuen amb la promoció de la cultura que es fa a les illes. Avui han estat a IFEMA, a la seu d'Arco Madrid, i també a la galeria que Xavier Fiol té a la capital espanyola. Deixeu-vos sorprendre. També tindrem molt de convidats vinculats al món de les arts escèniques amb el productor Javier Matesanz. Entre d'elles, l'òpera dels 3 cèntims, un ambiciós projecte nascut al Teatre de Petra. També l'espectacle de dansa Ui, Nosaltres i el Temps, de Malpelo, que es podrà veure també al Principal de Palma. I per acabar, connectarem amb Barcelona, on el Teatre d'Inca presenta el projecte Gàbia des de demà i fins diumenge. Tot a Miqui Fiol, a la part tècnica. Benvinguts.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Són les 6:07. Avui, de fet, tota la setmana ha estat molt intensa per tota la comitiva institucional de les Illes Balears. D'un cap de setmana llarg per celebrar la Diada de les Illes, a també promocionar la cultura i el turisme, també a la ITB de Berlín, i justament també avui tothom per inaugurar aquesta fira d'Arco Madrid, que arriba a la 45a edició i que compta també, com han dit, amb alguna representació de les illes. De fet, en primer lloc, i tindrem alguns convidats que passaran per aquest micròfons, volem saludar el secretari general de Cultura del Govern de les Illes, que és en Pedro Vidal, que sempre participa de totes aquestes activitats. Pedro, com esteu? Com ha anat avui? Com ha anat la setmana?
Com ha anat avui?
I com ha anat la setmana, que teniu una setmana molt intensa?
Sí, que van ja?
Sí, Pedro, me sents?
Ah, hola, perdona, sí, que se sent música de fons i estic un pat despistat.
Ah, bueno, ara llevaran la música.
Ah, perfecte.
Deia que va haver una setmana molt intensa.
Molt intens. Mira, que vam d'aterrar de Berlín ahir vespre, que vàrem presentar precisament Arcolón, la fira que va venir el director artístic, i avui de matí han començat amb Arco. I mira, perquè sé que vos agrada posar-vos en context, ara mateix hem visitat la Sagrada de Xavier Fiol i ara anem a The Rider, que hi ha una exposició de Nadal a Araes. I en el cotxe, en el taxi, m'acuís amb en Fernando Gómez Lacuesta, coordinador, amb la cultura de Sant Antoni de Portmany i amb Barbala de Marratxí. Vull dir, això és la nostra vida hiperintensa, però molt bé, molt bé.
Molt bé, i d'una bona comitiva. A més, Pedro, justament també amb qualque representant, com deies, de Sant Antoni de Portmany, perquè sí, probablement ahir es verà que a Berlín vareu presentar tota la participació que haurà des de les Illes en aquesta fira que se farà també a Art Cologny, però en aquest
exacte,
cas...
Sí.
A casa nostra, en certa manera. Però, Arco, justament també te volien demanar per sa presència de ses altres illes, que sobretot sa majoria de galeristes, d'artistes que han vist, venen de Mallorca.
Sí, exacte. Mira, precisament de Sant Antoni hi havia Eva, que ens sonàvem, l'artista de Sant Antoni.
Espera. Laura de Grinyo.
Laura de Grinyo. Uh-huh. I ceramista i... la artista d'Ibiza també, Irene d'Andrés. Vull dir que només d'Ibiza han pogut ser dues artistes boníssimes que estaven presents amb obra Arco.
Que bo.
Només d'Ibiza.
Només d'Ibiza, sí, sí. La qual cosa és important, a més també de tota la representació de Mallorca. Com deies, ara vos moveu per Madrid, estàu dins un taxi, aquesta sí, petita comitiva cultural, en certa manera. Avui, com ha estat aquest dematí, Arco, aquesta inauguració, i també supòs que ho pou passar per les diferents paradetes de ses illes?
Sí, exacte. Sé que després connectareu també amb el regidor de Cultura, que és en Javier Bonat, i vos contarà un poc més en detall. A mi agradaria contar-vos que per part del govern balear han tingut la presència de la presidenta, Marga Proens, i han passat per diferents estants, han començat per la Galeria Fermall, però també vull posar el focus que amb el govern balear s'estan de l'Institut d'Estudis Balearis, que aquest any ha estat un projecte comissariat per Javier Sánchez, un projecte molt potent, i en dos artistes també igualment potents. Ana Laura Láez, una de les artistes amb més projecció a nivell nacional i internacional, que resideix a Mallorca, a Inca, i en Vial Pericàs. Vull dir que per part del govern balear han presentat un projecte institucional excel·lent, amb una potència conceptual increïble, titulat Tornar-se a escàs aigua. Vull dir, amb això ja crec que està donant els pols de la bona situació de la cultura i, en aquest cas, art contemporani que viu en aquest moment Illes Balears. I, per exemple, també vull contar que ve Neva Prat de Sant Antoni perquè Baluar va aterrar en la Vianar B de la mà també del Consell Insular de Mallorca a Sant Antoni de Portmany. Vull dir que estan fent petites fotos històriques en aquest moment de les institucions i amb aquest recolzament i impuls del món de la cultura.
Que bé, i Pedro Vidal, anem a saludar també en Javier Bonet, que és justament també el primer tinent de Batla de l'Ajuntament de Palma. Javier, com estàu? Moltes gràcies també per atendre'ns en directe.
Molt bones tardes i moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder-vos contar un poc el que estem vivint avui aquí a Madrid.
No, si mos fa molta d'il·lusió, també molta d'enveja. Com ha estat el dematí? Entenem que sempre és molt intens, molta de gent, però com està aquesta representació de ses galeries de Palma, en aquest cas?
Pues, com dius, ha estat intens, però és una intensitat preciosa, perquè la veritat és que de les coses guapes que tenim des de l'Ajuntament de Palma, en aquest cas a l'àrea de cultura, es poden visitar en aquestes galeries palmesanes que són avui a Arco. I com vols dir, hem estat visitant les diferents galeries. La veritat és que totes estan molt contentes. Diuen que les coses han començat molt bé i, per tant, nosaltres ens alegram perquè les fires estan perquè vagin bé. I, per tant, crec que hi ha bones expectatives per aquest Arco d'enguany.
Que bé, també, supos que també ha estat a Berlín aquest dia, és ahir mateix, ara parlaven també amb el senyor Vidal, que se presentava aquesta nova edició de l'Art Cologny. Que podem avançar d'aquesta nova trobada?
Sí, vàrem estar ahir a Berlín i vàrem poder presentar Art Cologny, i tenim una fira d'art contemporani a Palma, que era una d'aquestes propostes que nosaltres ja vàrem anunciar l'any 2022, l'any 2023, perquè pensam que no podia ser que una ciutat cultural com és Palma no tingués una fira d'art contemporani de reconegut prestigi, tal com és Art Colón, que no ens enganem, és la fira d'art contemporani més antiga que existeix, i per tant poder tenir la sort de que una fira d'aquestes característiques hagi caigut a Palma és un èxit per tots. Què vos puc contar d'aquesta fira d'Art Colón? Pues que tenim 90 galeries confirmades d'arreu del món, des d'Àsia, Amèrica, Europa, inclús galeries d'Àfrica, i per tant és una sort per tots els mallorquins o totes les persones que ens vulguin visitar de les illes poder disfrutar d'una fira d'aquestes característiques a Palma.
Javier, i així a nivell personal, de tot el que ha vist, sempre deim i sempre després se comentarà que Arco hi ha art molt disruptiu, molt cridaner, que crida molt l'atenció, que seria tal vegada aquesta línia per on va ara l'art contemporani. Què vos ha cridat més l'atenció?
Jo he de dir que som molt clàssic per això, inclús podria dir conservador, i de fet quan hem entrat li he dit quin gust tornar a veure quadres a les parets. Per tant, amb això faig una broma, però sí que és vera que hi ha art disruptiu, però també torna l'art a les parets, la bellesa en els quadres, i la veritat és que s'agraeix que dins l'art contemporani no només siguin aquestes notícies que surten a la televisió perquè algú qualcú que ha fet una cosa cridanera, sinó que torni l'art en majúscules com estem veient en aquest Arco.
Que bé, són paraules del primer tinent de Val de l'Ajuntament de Palma, el senyor Javier Bonet, que és justament en aquestes hores a Madrid. També tenim altres interlocutors, mirarem de repassar-los, mantenim a tots. Si voleu intervenir en qualsevol moment, també vos convidam a fer-ho. Saludam ara Llorenç Perelló, que és també el representant de l'Institut d'Estudis Baleàrics, a més també representa altres institucions, i podríem començar tal vegada per aquí. Llorenç, gràcies també per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres per donar difusió en el món de les galeries de la nostra terra.
Exactament. Parlant i prenent també el que li demanàvem ara a en Javier Bonet, què seria allò que vos ha cridat més atenció, tant de les galeries i dels artistes de les illes com del que heu vist d'altres galeries, d'aquestes 211 que trobam en aquesta 45a edició d'Arco Madrid?
Sí, jo en aquest cas, i per remar una mica cap a casa, cap a la nostra institució, destacar aquest estant institucional que organitza l'Institut d'Estudis Balears en nom del Govern dels Illes Balears, que té com a objectiu principal poder exportar i poder ajudar a la projecció exterior dels nostres artistes. Com ha comentat el secretari autonòmic de Cultura, enguany l'ha guanyat el projecte curatorial que ha guanyat és d'Anna Laura Laez i també de Gabriel Pericàs, i en aquest cas sí que hi ha una mescla entre escultura i instal·lació, i considerem que ha quedat un estant digne i un estant que representa, sens dubte, el nivell qualitatiu que té els sectors d'arts visuals a la comunitat autònoma dels Illes Balears.
Llorenç, bé, tot això és molt interessant. Parlant també d'artistes, quina obra vos ha cridat més atenció?
Sí, evidentment, des d'artistes molt reconeguts. Per exemple, hem pogut veure algun quadre de Peter Halley que va estar exposat fa molt poquet a la ciutat de Palma, en els espais de l'Ajuntament de Palma, allà en el casal Solleric. I a mi, personalment, i no és per tornar a l'estat nostre, sinó que l'artista Anna Laura Laez, en les seves escultures, a mi és un artista que m'agrada personalment. I, de fet, ara mateix estem dirigint-nos cap a la galeria de Ryder, on se mostra l'exposició d'Anatomia Nevada con Saliva, que també la protagonitza Anna Laura Laez.
Mm-hmm. També, Llorenç, volem donar-li l'enhorabona per aquest nomenament com a director general de Cultura, que se suma també a tantes altres o tant d'altres càrrecs que ostenta i que, a més, entenem que ho fa molt bé. En aquest sentit, quines passes seguirem? És a dir, l'art plàstic és una de les prioritats ara de l'àrea de Cultura del govern?
Evidentment, jo crec que ja ha estat una de les senyes d'identitat d'aquests 2 anys i mig, o gairebé 3 anys de legislatura, en què el món de les arts visuals és un aspecte important i destacat. Això vol dir que no deixem en cap moment de mà la resta de les disciplines artístiques, des de la literatura, la música, les arts escèniques i també el món del cinema. Per nosaltres, qualsevol forma de disciplina artística és important, tot i que sí que és veritat que s'ha donat un revulsiu en el món de les arts visuals. Ho comentàveu fa una estona, amb el tema de la organització, o que Art Colony arribi a les Illes Balears, arribi a la ciutat de Palma i se garanteixi que la fira se realitzarà enguany, però també l'any que ve. Per nosaltres és una notícia molt important. Evidentment, seguint en temes de les arts visuals, tornar a obrir la llotja de les arts visuals per nosaltres era molt important, però hem de tenir en compte que la llotja no només s'ha obert a art visual, no només s'ha obert a l'art, sinó que també, per exemple, dia 11 de març, la llotja s'inundarà de música clàssica amb un concert de música clàssica per commemorar els 600 anys de l'inici de la construcció d'aquesta meravella de l'art gòtic a la nostra ciutat. I també l'hem omplert de literatura duent-hi aquest col·loqui entre la presidenta Marga Proens i l'autora Carme Riera l'any passat. Per tant, tornar a obrir un edifici històric com era la llotja, que estava tancat a l'art i la cultura, per nosaltres era molt important i ho seguirà sent.
Que bé, idò, també notícies interessants que fan referència a les illes, en aquest cas també a Palma. A les 6 i 19 minuts parlam avui amb diferents representants institucionals que són a Madrid, que ahir també varen estar a Berlín i que aquest cap de setmana passat també varen celebrar de manera interna aquesta festa de la cultura, també en la diada de les Illes Balears, a diferents punts. Ara vos parlam d'Arco, d'aquesta representació de l'art de les Illes a Madrid. Hi ha quatre galeries i una desena d'artistes. Els grans noms: Miquel Barceló, Bernardí Roig, Susi Gómez, Ferran García Sevilla, però també altres com Nana Laura Alaez, que n'han sentit, en David Oliver, Grip Face i altres d'emergents, perquè justament Pedro Vidal, si el podem recuperar, aquesta edició justament s'ha dedicat en certa manera a la renovació en aquesta part o secció que s'ha dit opening, dedicada també a les galeries joves, en els projectes que comencen, emergents, i també amb el futur com a eix central. Senyor Vidal, ara amb aquestes perspectives bèl·liques, en certa manera, això podria afectar d'alguna manera a tot això que estan visquent i a sa manera també de... Bé, ara li he fet dues preguntes amb una, no? Tota aquesta part primera del tema, dels lemes d'enguany, del futur, de l'art emergent, com ho veu primer per aquest costat?
Sí, m'encanta que m'ho fes aquesta pregunta, que ens sol dir. Ja tenim un exemple d'una galeria mallorquina, que és la Galeria Farmai, d'en Toni Ferrer, que ha passat per aquestes etapes. És a dir, va estar primers anys s'openings i ara mateix està el primer any programa general. I, a més, en Babelia, el país de la setmana passada, dissabte, va sortir precisament amb el titular del relleu generacional de galeries. I entre les galeries hi havia aquesta de mallorquina, Galeria Fermai. Vull dir que no podem estar més orgullosos. Està per un costat. I per l'altre costat, la pregunta de l'escenari bàlic i polític internacional. Sí que se va xerrar a la fira turística, que és com a més sensible, i avui s'ha xerrat molt poc d'aquest tema. La veritat que les impressions han estat molt bones per part dels galeristes, per part de l'ambient. Penseu que avui s'ha obert per els guests, que són els que estan allà abans, els VIPs i col·leccionistes, i hi havia molt bon ambient, i una mirada optimista sense obviar realment l'escenari que hi ha. No te puc dir res més, perquè ara mateix te'n passava molt bé cap on podem anar en aquestes circumstàncies.
I ara tota aquesta part d'aquesta circumstància d'amenaça bèl·lica que mm-hmm. també podria afectar, d'això se'n parla aquests dies, a totes aquestes convocatòries a Berlín, ara a Madrid?
A Berlín, sí. A Berlín se va plantejar directament, sobretot en el moment de intervenció de premsa, no dubtis que se va plantejar. Aquí a Arco, en aquest moment, la veritat que molt tíbiament sí que s'ha xerrat, però no s'ha xerrat d'una forma directa. S'ha també, no sé per què, avui també és un dia un poc d'apertura més professional i no s'ha xerrat massa d'aquest tema avui.
Idò, bé, segurament se'n parlarà. Avui és també un dia per festa, per celebrar. Recapitulem un poc, parlem ara amb el secretari general de Cultura, el senyor Pedro Vidal, que és a Madrid. Justament han deixat ara una galeria d'art després de passar tot el matí a Arco en aquesta inauguració. De fet, estarà obert fins diumenge. I ho ha fet coincidir també el galerista Xavier Fiol per inaugurar avui mateix també en el seu espai, que té també en el centre de Madrid, justament és aquesta galeria de Xavier Fiol Projectes. Xavier, que no podria estar a un millor carrer, no?, en el carrer Mallorca.
Sí, exactament.
És que...
Passa que us he oblidat, però és supercent que m'hagi passat això.
És una passada, sí, la veritat. Sí, sí. Conta-m'ho.
Sí, per... comentava que ara fa 10 anys que vàrem obrir, i la veritat és que estem molt contents i sempre intentant pues, inaugurar una exposició important quan hi ha la Setmana de l'Art aquí a Madrid, que hi ha tantes fires i tanta presència d'artistes, col·leccionistes i diguem on pot ser festa de les galeries.
Que va bé, tu fas fora d'IFEMA, d'aquest recinte que dedica dos pavellons a tantes galeries, més de 200, inaugures aquesta mostra de Jost Münster que se diu Sit Back and Relax, no? Jugant també amb aquest real que, i fake que troben també a les seves obres.
Exacte, sí, bueno, explicava que és una aposta per la pintura-pintura, jo sempre he apostat per la pintura-pintura des de sempre, inclús quan deien que estava morta, i la veritat és que tornem a veure pues, que s'està apostant molt per el que representa la pintura com a art visual, no? I amb aquesta exposició, d'aquest artista alemany, per la que viu a Londres des de fa 25 anys, que és professor de pintura a Oxford, vaig tenir l'oportunitat de fer un plantejament específic per a la galeria en dues parts. Una peça de real fake, que parla un poc d'això, no? Ja no sabem el que és vera i el que és mentida, en aquest món tan insòlid que estem visquent aquests dies, i una part de pintura més, diguem, contemplativa, seriosa, d'anàlisi. Ell fa feina amb estructures bastant arquitectòniques i és un dels artistes destacats de la seva generació, lo que era un grup que estava fent feina al sud d'Alemanya. Passa que llavors, per temes laborals, se'n va tenir que anar a Londres i és de bon, ha fet la seva carrera.
Idò, bé, un dia animat. Ha rebut ara, Xavier, també aquesta visita dels representants de les institucions. Heu passat una bona estona?
Ah, sí, sí. Pues mira, hem d'estar molt agraïts que les autoritats culturals pues, venguin a veure'ns i que facin potser la ruta de tots els mallorquins o i vicents o de les illes que estem fent feina també a fora de les illes per promocionar, per difondre, per fer feina, i que tinguin un moment per venir, pues, òbviament, és de molt agrair. Jo crec que ara s'està vivint un moment interessant a les illes, i bé, ara vendrà, com deia, he sentit que deia encara pues, el desafí de Colònia, també molta il·lusió, jo crec que la Associació de Galeries està fent una gran feina, a Madrid, a Arco, hi ha quatre galeries estupendes que estan presents, en fi, jo crec que la Associació de Galeries està fent una bona feina i, bueno, tot això proposta aniran recoint.
Que bé, Xavier Fiol, bé, recapitulam una altra vegada amb Pedro Vidal, ha estat el nostre primer convidat aquí, agraïm moltíssim també tota aquesta estona en directe i haver-nos fet també d'enllaç entre tantes autoritats i tota aquesta agenda tan completa que tenen prevista per avui, passant per tant de centres d'art i envoltats de tant d'artistes. Pedro Vidal, secretari general de Cultura, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Altres, ha estat un honor i un plaer. I no vull penjar el telèfon abans de dir-te que cap de setmana Festival de Màlaga, vull dir, l'ACAR, Premi del Festival de Màlaga en el Rossi de Palma, així que la setmana que ve ja me vaig un altre pic connectat per telèfon.
Que bé, així mos agrada. Moltes gràcies, Pedro.
Moltes gràcies, de veritat. Una abraçada més,
una ferrada molt forta i gràcies també per aquestes ganes de participar i de compartir tot això que viviu aquests dies. En Javier Bonet l'han deixat partir fa una estona perquè vos podeu imaginar que tenia també, bé, que ja ho has sentit, que estan de camí, és el primer tinent de balda de l'Ajuntament de Palma. També volíem agrair moltíssim en Llorenç Perelló, que està també com a representant de l'IEB i és també nou director general de Cultura del Govern. Llorenç, moltes gràcies per haver intervingut i també continuarem en contacte de cara a tantes activitats i convocatòries que teniu previstes i programades.
Gràcies a vosaltres per donar veu.
Moltes gràcies. I també agrair moltíssim als altres representants amb els que finalment no hem aconseguit parlar, com ha estat el cas del coordinador general de Turisme i de Cultura, també de l'Ajuntament de Palma, en Fernando Gómez de la Cuesta, i també el director insular de Cultura, Andreu Ferrer. A tots, moltes gràcies per haver-nos acostat en aquesta 45a edició d'Arco Madrid. Avui ha començat fins diumenge a IFEMA, amb la representació de 4 galeries i d'una desena d'artistes de les nostres illes. Mos aturam un moment i ara tot un atendrem teatre, òpera, dansa, una mica de tot.
IB3 Ràdio és diversitat.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio.
Buenas noches.
¿Te puedo encomanar una pizza?
Claro que sí.
Idà, mira, una 4 formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, d'IB3 Ràdio, que hem comanat dues pizzes.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bici Palma, com he d'anar fins a Lleuvi? Perquè si
jo no tinc Bici Palma, tio. Res, ara faig les pizzes i ven cap aquí.
A IB3 Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
A Atzena, amb Javier Matesanz.
A les 6:31, saludam el nostre col·laborador, el productor de teatre, Javier Matesanz. Com estàs, Javier?
Molt bé.
Gràcies per venir. Bé, ara tenim encara molt de convidats i, de fet, tot d'una, vos parlarem d'una producció del Teatre de Petra, molt ambiciosa, un projecte que els ha costat molta de feina i que és aquesta òpera dels 3 cèntims. Anem a escoltar un petit fragment.
Lauden i Mary Shire, el dimecres diu que es van casar.
Visca!
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 I el registre civil ella va dir que ignorava el nom del seu marit i si el vestit blanc que duia era roba.
I de res, una espipellada, només un petit fragment. Aquesta òpera dels 3 cèntims, de la qual ara vos en parlarem, s'estrena dia 7 i dia 8. També la podrem veure a Palma i a diferents espais de Mallorca. Saludam al seu director, que és en Pep Lluís Gallardo. Com estàs, Pep Lluís? Enhorabona i benvingut.
Bones tardes, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos a venir al vostre programa.
Amb molt de gust. I també tenim en Ferran Montero, que és un dels actors, dels intèrprets. Com estàs, Ferran?
Hola, bon dia, com estàs? Molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Què tal, Pat Lluís? Feia molt que no mos trobàvem damunt d'un escenari, eh?
Ai, Javi, com va? Feia molta estona, sí.
Molt bé, però ets molt valent, eh? L'òpera dels 3 cèntims, que bueno, du la paraula òpera al títol, però és una rara avis en el món de la creació, de la lírica, del teatre, perquè té absolutament de tot, és complicada, i vosaltres no l'heu... has fet tu els arranjaments, no? Has fet una adaptació dramatúrgica, ara sentíem, òbviament, el català, no? Cap a on l'has duita? Perquè, clar, recordem que això és ni més ni manco que és un text d'en Bertolt Brecht i amb música d'en Curuell, és una de les òperes, o aquest tipus de... quasi un gènere propi, no? Però de 1928... Però tu has fet una adaptació cap on l'has duita.
Bé, jo crec que, primer de tot, allò que comentaves tu, que dur el títol d'òpera, però hi ha molt de matisos en aquesta definició, perquè aquesta veritat és que en Brecht la va definir com a Dreigelsenoper, però realment ja era una proposta rompedora en el seu moment, que s'enraia de tothom i criticava tothom. Llavors, sí que és vera que és com una opereta, és teatre musical, és pas escènic, és molt important, és pas musical també, però evidentment hi ha un equilibri. Nosaltres hem fet una proposta que intentem mantenir l'esperit més del baix fons, dels captaires, de les bandes, de les viadres. Hem mantingut aquest esperit més underground, però l'hem actualitzat en un món on no existeix sistema polític, no existeix sistema econòmic, per tant, els banquers, els bancs han tancat, i els banquers són ara els captaires, són els que demanen pidolen en el carrer. Els polítics ja no existeixen, però en canvi s'han convertit tots en mafiosos. Viuen un món on la màfia la manegen els polítics, cada altre, on el sistema econòmic ha caigut, on només plou amb fang, no hi ha aigua, la gent sobreviu, no? Sí. I els personatges que existeixen, que són els originals de l'òpera de Tobek and Corbeil, s'han actualitzat una mica en qüestió de gènere, en qüestions de manera de veure les coses. És una versió una mica, ja l'he dit, que bastant... que dista bastant de l'original a nivell de... inclús de resultats i del final mateix. Del final també
en qualsevol cas, com sol passar amb moltes obres mestres, pensem que l'original se va estrenar fa 98 anys, 1928, i ja avançava que el poder... que els diners, que la corrupció, tot això marcaria d'alguna manera, bueno, marcava moltes coses de la societat i a l'evolució de la societat, però vosaltres, clar, vos heu trobat en que això ara mateix és el dia a dia, quasi, no?
Sí, l'he duit
fins aquí, no?
Sí, havíem hagut donar la volta fins a dur hora el màxim exponent. Jo crec que el fet de veure-ho d'aquesta manera també mos permet en el públic sentit són més a prop, no?
Sí.
Perquè és vera que les coses no han canviat, però han volgut mantenir l'essència en absolut, totalment, la tenim mantinguda en el màxim. Però sí que la forma canvien una mica els vehicles, són els personatges, canvien una mica la manera en què ho expressen, però, evidentment, mantenim l'esperit de corrupció.
El que no heu ficat massa és les tisores, són les tisores, perquè 25 persones a l'equip artístic, entre elles en Ferran Montero. Bona tarda, sí. Ferran.
Hola, bona.
Com estàs? Molt ben acompanyat, Vull dir, no és un monòleg, això,
No, la veritat és que no, i en Pep Lluís ha creat un equip, la veritat és que fantàstic.
Sí.
Hem fet molt bona feina entre tots, ha estat un procés molt natural, molt complicat, hem de dir, però un procés molt natural. I la veritat és que, bé, en Pep Lluís ja sabia bé en qui havia de telefonar, qui havia de tenir a peu de que no, i la veritat és que s'ha notat molt. Hem fet una proposta molt xula.
Tu damunt l'escenari ets en Maki el Ganivet, un dels protagonistes més emblemàtics. Com afrontes així personatges immersos en clàssics d'aquesta alçada? És una responsabilitat afegida? Heu assajat, com diuen els anglesos, a jugar i passar-ho bé i treure aquesta nova versió? Com conta'ns?
Sí, la veritat és que sempre quan poses títols com aquest que nosaltres proposam, sempre tens una mica de vertigen, no? Perquè s'ha fet moltes vegades, de fet aquesta proposta a nivell cinematogràfic també l'hem pogut veure, i a la vegada sí que és vera que jo, per fer el personatge, m'he basat en no veure cap altre projecte per escuta o cap altre projecte de sopra dels 3 cèntims que s'hagués pogut fer abans. La veritat és que amb en Pep Lluís hem fet una feina molt natural, com deia, hem adaptat el test un poc a la sèrie actual per sorgeixen personatges que hem actualitzat, diguem, avui en dia. I fes el personatge de Maki, com deia, un poc això, una mica de vertigen, molta responsabilitat. Sí que és ver que parlar del context, no? Sí. O fer un personatge com el de Maki, no? Un ex-polític amb molt de poder, molt corrupte, que controla, que molt maquiavèlic en certs moments, no m'ha estat massa difícil, perquè de vegades ho podem veure avui en dia.
Sí,
no?
tens el telediari per repassar text, sí.
Totalment.
Escolta, que anava a dir, clar, però deia que 25 persones... Bueno, aquestes produccions són impossibles, vosaltres heu subratllat això, és necessària la coproducció. En aquest cas, bueno, direm, perdoneu-me, l'Òpera d'Estres Reals s'estrena dia 7 i dia 8 de març, amb aquest cap de setmana, al Teatre de Petra, després venen aquí a Palma 13, 14 i 15, al Xes Fortesa, després 4 d'abril, Inca, i més, Set Salines, Artà. I dic aquest 3 perquè són els 3 que han col·laborat... És impossible treure això d'una butxaca d'un productor, d'un privat, no? És necessari les institucions públiques, els teatres públics, els diners públics per poder muntar un espectacle d'aquestes dimensions, no?
Sí, totalment.
De part meva dir que és importantíssim que els teatres públics de les Illes Balears apostin per projectes com aquest. I crec que tenim prou suc per treure dins les nostres illes, a Mallorca concretament. Per tant, és un luxe i d'aquí agrair moltíssim a nostres teatres que col·laboren en aquesta producció, per tal de que 25 persones d'aquí, de Mallorca, puguem fer un projecte amb tanta qualitat com aquest. Per tant, també donar les gràcies a en Pep Lluís en aquest sentit per poder aixecar endavant.
Clar, però abans de començar a assajar i a portar, diguem, el material tècnic, el talent i la feina escènica, Pep Lluís, com la lluita, els despatxos, els telèfons, deu haver estat gran, no? Perquè el Teatre de Petra és el que des d'aquí s'impulsa, però arriba fins a l'Ajuntament de Palma, Teatre Xes Fortesa, i després...
A veure, digues. Jo et diré, Javi, que les coses són molt complicades si ho te fan complicades. Jo crec que en aquest cas tot el muntatge ha estat molt senzill i la part de producció també. És a dir, ha bastat parlar amb responsables de teatres i responsables d'ajuntaments, explicar la proposta i la gran majoria han estat a favor. Llavors, és una proposta que és vera que perdés de Teatre de Petra, sí. Però l'Ajuntament de Palma i la Teatre Municipal d'Inca són una mica els col·laboradors primers, no? Sí. Però no a gaire distància dels altres teatres que també mos acueixen, sí. Perquè l'aportació econòmica és molt semblant, potser una mica més petita, determinat ajuntament més petit, sí. Però aquí hem de tenir en compte que som Cervera, Sant Llorenç, també ha participat i participa a Set Salines, Esporles, Algaida, Artà. Llavors, tots junts han fet possible un projecte que hauria de ser més normal. Perquè, clar, és un projecte de grans dimensions. No ho poden fer, de vegades, companyies només privades. Llavors, si m'ho juntem 10-12 i creiem en un projecte, poden fer un projecte d'unes dimensions que només faran altres. Perquè és difícil fer. Som 30 persones implicades, de 25, en parlem 30 persones. Comunicació, dues maquilladores, yeah. Vestuari, la coreògrafa...
Escolta, encara hi ha una altra qüestió que crema habitualment, perquè ara pues ja és una producció pública, no? Amb teatres públics i tal. I el que sol passar, i com tu dius, amb 30 persones implicades, jo no sé si l'espai escènic també és molt gran, o l'heu fet que hi càpiga per tot, perquè comencen a dir, és que no hi cap, no hi cap, no hi cap, i al final tots aquests diners clar. Fan quatre bolos clar. I m'on anem a casa. Sí. I...
A veure, Javi, jo crec que amb l'experiència que tenim nosaltres darrere ja sabem que això no pot passar. Exacte. Llavors, quan nosaltres hem construït, ho hem construït pensant en els espais que hem d'anar.
Clar.
Llavors, sí, certament, que si anasses d'una estreta principal d'Inca, és un espai emocionari que és evident, no és el mateix anar a Son Servera que anar a Inca, o inclús que Petra, perquè Petra respira.
Yeah.
Respira més, a Son Servera no respirarà tant.
Yeah.
Evidentment, per exemple, a Ses Fortesa, podrien que s'ha pogut ampliar ses trimes, ampliar una miqueta més gros que aquesta tècnica gran, encara que la platea és evident, és a prop.
Sí,
no?
Sí.
Però han construït tot en base en aquests 9 o 10 espais que anirem. Perquè si no seria un fracàs.
No hi ha plan A i plan B, o sigui, no, sempre serà el mateix, la mateixa escenografia, diguem.
La escenografia se complirà bàsicament totes bandes. L'únic que passa que és un espectacle que sí que té moviments de barres, que baixen lleteros, pugen coses, hi ha elements de maquinària escènica, que això només serà viable on puguem tenir les barres suficients.
Clar.
Hi ha qualque espai que serà més complicat, però teatres com a tal, que són Petra, Xafortes, Artà, Inca, aquest lloc se veurà complet. Son Cervera i l'espai 36 de Sant Llorenç, pràcticament complet. Altres espais més difícils, com Esporles, el Gaire, o les Salines, potser s'haurà de fer una petita adaptació.
Clar.
Però vaja, ja ho tenim tot estudiat, eh? Vull dir, Esporles, el públic estarà en un escenari i nosaltres estarem a baix.
Saca dos de quilòmetres tu per al Teatre de les Illes, ja ho sé, que ho tens tot preparat.
No, bueno, tot segur que sortirà alguna cosa que fallarà, però el que no ha de fallar és el públic. El públic ha de venir perquè veurà una proposta de dues hores que sortirà encantat i que, a més, no s'avorrirà gens, s'ho passarà bé, és divertida, també aporta emocions, té una part dramàtica, però una part molt divertida.
El dia abans de l'estrena posa Shakespeare in Love, la peli, i llavors Jeffrey Rush ho diu, tot és un caos, tot sembla que ha de fallar, però aquesta és la màgia del teatre, estrenam i tot surt
sí,
bé.
Sí,
pues
sí,
això és el que passarà ben segur. Moltíssimes gràcies, Ferran, molta merda per aquest... dia 7, 8 i tots els que vinguin per davant. No fluixis, Pet Lluís. Mos veurem d'aquí no res. I bueno, l'òpera dels 3 cèntims. 7 i 8 de març a Petra. 13, 14, 15 a Ses Fortesa. I després continua el mes d'abril Artà, Inca, Ses Salines, Artà i molts més. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt i molt bé i que l'any que ve en tinguem una altra d'òpera o de gran producció de tots els teatres, perquè sí que mos fa falta aquesta xarxa de poder mostrar per tot les coses que fem amb els diners públics, que són de tots.
Que bé, idò.
Moltes gràcies i que voleu molt a l'aviador.
Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies.
I molta merda amb en Lluís Gallardo, director, i en Ferran Montero, que és un dels actors d'aquesta obra basada també en aquesta proposta de Bertolt Brecht i de Kurt Weill, que ells han traduït d'aquesta manera. 15 minuts perquè siguin les 7. Continuem amb més propostes d'activitat escènica aquest dies a les Illes.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Idò, justament, també és una proposta ben interessant, basada també i a partir d'un poema, Separation, de John Berger, dues persones, dos directors artístics, com són Maria Muñoz i en Per Ramis, de Mal Pelo, han creat un muntatge, un espectacle, que han titulat We, Nosaltres i els Temps. Són 12 ballarins, que a més podrem veure aquest cap de setmana, també a Palma, Pep Ramis, com estàs? Benvingut.
Hola, què tal? Bé, molt bé.
Idò, arribau al Teatre Principal, com han dit, serà aquest divendres a partir de les 8. La dansa, que sempre l'enyoram tant, però en el vostre cas, com sempre, combinada també amb altres disciplines, que podrem veure els que encara no han vist aquesta proposta vostra d'avui.
Avui és un espectacle pensat, a part d'aquest poema que has dit en John Berger, que és un poema que parla de migració, també està basat sobre una pregunta que és que deixem en el vermell de sa mà a les generacions futures. I per això hem volgut fer feina amb aquests ballarins que són molt joves, entre 20 i 26 són la majoria d'ells. Hi ha alguns d'ells que són més grans, però hi ha una mena de transmissió, de transmissió de llenguatge, i hem volgut compartir moltes qüestions que nosaltres tenim respecte al món, respecte a moments que estem vivint, i hem pogut compartir tot això i escoltar-lo. Això és la proposta.
Pep, el llenguatge de la dansa no és retòric, no és de tec, no és evidentment de sensacions, emocions. Intentau reflexionar sobre això que estàs dient, sobre la immigració, la pèrdua del lloc que deis, no?, en un moment tan com el d'ara, què t'he de dir, no? I això de lo que passarà, que quin món li deixem a les generacions, reflexionau o intentau d'alguna manera fer una denúncia i dir això no anem per bon camí? Ja teniu...
No, això està molt clar. Però no, el que fem és demanar. Vols demanar, i demanem. Les respostes ja venen, cadascú se les dona.
I semblen evidents.
No estan fent cap sermó, no donen cap sermó, sempre ens posen preguntes que creiem que són interessants, que estan latents per tothom. No d'ara, sinó de fa moltes generacions, també. Però si ho fem, necessitem text, necessitem projeccions, necessitem cantar, i evidentment cos i dansa són molt presents. Però des d'un punt de vista escènic, diem que sempre ens agrada molt fer aquestes propostes híbrides, no?
Parlant d'aquest muntatge, que ara mos explica en Pere Ramis, que arriba aquest divendres a la Sala Gran del Teatre Principal de Palma. Clar, parlàveu d'aquest moviment d'escaminar, però com és la posada en escena? Com és la música? Com és aquest diàleg?
És un diàleg com... Sempre ens agrada pensar que quan fem feina els col·laboradors, els que composen la música, els que fan la llum, els que editen vídeo i tot això, són en aquest procés de creació i són des del principi. I per tant, és una... quan editem la peça, és un procés de relleu. Passam diguem que la prioritat d'un en les altres i intentam entendre que l'escena és un lloc i en tot això hi cap, i que no hi ha res que comandi per dir qualsevol cosa. I llavors, el que fem és fer com un teixit amb totes aquestes eines, i allà on bàsicament el que ens interessa més és el cos, o sigui, els estats d'aquests cossos, com aquests cossos comuniquen, emocionen, expliquen, són cossos que ballen però que també parlen, que canten, que intenten compartir aquestes preguntes vitals, quotidianes, diria jo, que tenim tots i compartim amb el públic. I però des d'un punt de vista més poètic, també, no? De poder traspassar aquesta mena d'impossibilitat avui en dia d'anar més enllà de la realitat tan crua que ens envolta. Doncs necessitem una mica de poesia, una mica de distanciament i de poesia.
Està molt bé reclamar tota aquesta poesia que dius, Pep, amb aquest teixit que aneu creant amb aquests 12 ballarins, amb música, amb tot el que representa o que voleu dur a escena per reflexionar, no?, sobre aquesta identitat, el que deixam, i clar, no sé si això és sempre igual o té un element viu per incorporar bé les situacions que estan visquent actualment al món. Sempre és tancat o té una part oberta?
És tancat, el que passa que són textos i preguntes que ressonen ara i haguessin ressonat fa 20 anys, i és una història que va sobre aquesta deriva que nosaltres els humans tenim sobre la Terra per lo preciós, per lo increïble i també per lo difícil i a vegades molt, molt violents que som, no? Vull dir que és una condició humana. Som capaces de lo més diví, de lo més poètic, de lo més meravellós, de ser grans inventors i també som uns aparells d'una espècie de guerra i de atropellam, no? Sí. Això.
Molt bé. Sortim amb esperança, per tant, no?, de desmuntatge.
Sí, això sempre.
Molt bé.
Sempre.
Important també, encara sou atents, també d'aconseguir alguna entrada per aquesta proposta de Malpelo aquest divendres a la sala gran del Teatre Principal, la sala gran és el muntatge d'avui, Nosaltres i els temps, que molt bé mos ha explicat un dels codirectors artístics d'aquesta companyia Malpelo. Pep Ramis, moltes gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
Idò, que vagi molt, molt bé, també. I res, mos queden encara uns minuts per destacar també altres propostes. Javi, moltes coses aquesta setmana, no?
Aquesta setmana està petadíssim perquè també, ja t'he dit, nosaltres tenim demà el darrer dia del Teatre de Barra, després d'un mes i mig en els bars, demà la darrera jornada, el darrer dijous, i dissabte fem la gala de lliurament dels premis
la gala
final de Teatre
festa,
Barra,
festa.
Que ja està tot venut, tant per demà en els bars com
ja,
per la
fa
final.
Fa setmanes, a més.
Sí, ha estat un plaer i ha estat, la veritat és que un èxit absolut, ho tenim tot venut i molt contents, però vaja, mira amb l'oferta que estem parlant, vull dir, hi ha oferta per tothom i qui se quedi sense teatre és perquè vol.
Perquè vol, Idò, Javier Matesanz, moltes gràcies. Dimecres mos en parlarà segurament. I els darrers minuts són per parlar del projecte Gàbia, que justament demà i fins diumenge se podrà veure també a Barcelona. És la primera vegada que el Teatre Principal d'Inca exporta un muntatge com és aquest i serà a la sala Dau al Sec de Barcelona. Allà se troba, bé, no sé si justament a la sala, amb Miquel Àngel Rayó, que a part de director del Teatre Principal d'Inca és també videoartista i participa de forma activa en algunes d'aquestes representacions del projecte Gàbia. Miquel Àngel, gràcies per acompanyar-nos en aquests darrers minuts.
Què tal, com estàs?
Molt bé. Com està la cosa? Com hi ha interès a Barcelona? Hi ha moltes entrades venudes perquè també mos ha agradat molt veure que hi ha fins i tot la possibilitat de comprar abonaments perquè no tots els espectacles són exactament iguals.
Sí, de moment anem bé de públic i el projecte està generant moltes expectatives perquè el format aquest de la Gàbia mos està com a sorprenent permanentment perquè resulta molt atractiu aquesta mescla de la música clàssica amb la cosa més performàntica, amb artistes diversos sempre. O sigui, com la meitat dels artistes són diferents, esquiva la Inca. De cop i volta avui han fet assajos, jo encara som a la sala, avui han fet assajos amb un excel·lent clown, que és en Roger Julià, i de cop i volta veure un clown interaccionant amb la suite número 1 d'en Bach Parcello, i la mescla és extraordinària, penso.
És que és molt interessant, molt original el vostre projecte. Per aquells que encara no l'han vist, recordem que són 6 suites de Bach, interpretades també, en aquest cas, per en Miquel Àngel Aguiló, i també en la participació d'un altre artista, ja sigui un clown, un videocreador, una ballarina, que van acompanyant cada una d'aquestes interpretacions, que a més estan xapades en dos, de forma que també la gent pugui interactuar entre i entre, no?
Sí, cada dia hi ha dues suites, i entre mig hi ha un moment que la gent pot fer conversa o pot estar una estona fent un moure o qualsevol cosa, i cada dia la gent s'endú com una doble dosi de mons diferents, no? A mi m'agrada perquè, d'alguna manera, jo que m'estic ocupant un poc de la direcció artística de tot això, jo li dono com unes premisses iguals a tothom, a partir de la gàbia, de l'aïllament, d'aquest cub de metacrilat, etcètera, doncs em dones compte que cadascú desenvolupa com, no sé, com una història pròpia, com un personatge propi, i a mi mateix se la fa sorprenent tot el temps, no? Sí, que és molt guapo.
Que interessant, perquè a més, bé, supos que molt orgullós també d'exportar un muntatge que heu creat íntegrament des del Teatre d'Inca. Tu, Miquel Àngel, surts a escena, podríem dir divendres i també diumenge, participes com a director, com a director artístic i també com a un dels intèrprets. De quina manera ho estàs visquent també? Perquè, clar, bueno, és únic per moltes coses, no? I has fet de fer-ho...
No, no, hi ha una cosa, hi ha un matís important. Jo surto d'escena, però a través de les meves imatges.
Ja.
A veure, jo estic allà molt a prop i estic com a dins la cuina de tot això, però sempre en so decorum de que jo no som intèrpret, ni ho seré mai, ni tinc un enorme respecte per gent que ho fa, saps? Però, igualment, com deies, és molt il·lusionant. Nosaltres som un teatre petit, som un teatre amb ganes d'experimentar, d'investigar, i és molt il·lusionant que ens estigui passant això, no? I a més, hi ha més llocs, i no sé, ja es pot dir, però estem intentant que això se mogui, i no sé, mos fa com... mos produeix alegria, no sé.
És que és una gran mostra d'orgull tot aquest esforç poder-ho compartir també a fora, perquè sempre és complicat sortir, clar, el vostre muntatge es bo de fer entre cometes, esperant que vot sortint moltes més actuacions a altres espais i també que sigueu uns grans ambaixadors també d'aquesta proposta tan curiosa. Hi ha més gent de catalana, de Barcelona, hi ha molt de mallorquins que també s'han apuntat.
De moment, pel que fa a més públic, és una mescla, no? Però pel que fa als artistes, estan mesclats, o sigui, és aquesta cosa de hibridació permanent, o sigui, artistes d'aquí i artistes de Mallorca. I a mi m'agradaria que si Gavi un dia anés a França, també mesclats, tres artistes mallorquins i tres artistes francesos, no? Crec que hi ha una cosa bueno, que la gent se troba, se sap d'assaig i se creuen, i... Ai, tu com ho estàs fent? I tu que... Hi ha com un enriquiment, no? De tota aquesta gent en diàleg, no? I això crec que és lo fonamental, no?
Que bo. I de Miquel Àngel Rayó, moltes gràcies per dedicar-nos aquests darrers minuts. Han començat avui a Madrid, amb Barco, amb Art, acabam a Barcelona amb teatre, i amb molt d'orgull d'haver compartit aquest temps també en tant de creadors, artistes i promotors culturals des de les Balears. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana a Barcelona, Miquel Àngel.
Moltíssimes gràcies
a vosaltres. Vos deixem ara a les 7 en l'informatiu vespre. Demà tornarem. Recordeu que el projecte Gàbia se pot veure a Barcelona en aquest teatre que vos han dit a la Sala d'Au al Sec de Barcelona. Adeu, fins demà.
Adeu.